the storm, whatever weather, cold or warm. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Les 9 i 2, l'actualitat de Sant Feliu de Codines, tal com raja. Evidentment, el tema que preocupa, el tema que té més rellevància a dia d'avui, doncs, és aquesta pandèmia que ens està afectant. I de quina manera? És el coronavirus, que segueix doncs, fent estralls allà on arriba, allà on passa. I avui volia començar l'editorial parlant, explicant-vos una mica perquè us aneu fent la idea, perquè no crec, bueno, de fet ara surt per TV3 que s'ajorna aquest toc de queda, però jo crec que està al caure, per tant, val més que ens anem fent la idea, que ho anem coneixent, perquè ens caurà a sobre d'aquí poc, perquè les taxes de contagis, evidentment, van en augment, i a més, doncs, nosaltres tampoc no és que acabem de fer tota la bondat que hauríem d'estar fent. Per tant, aneu-vos fent la idea de què serà aquest toc de queda, eh? En síntesi, el toc de queda suposa que els ciutadans tenen restringida la seva llibertat de moviment i també implica la prohibició de romandre en llocs públics. Entenc com a llocs públics, pràcticament, a tota la població, bàsicament. En definitiva, obliga els habitants d'un territori a quedar-se a casa en un horari en concret, llevat algunes excepcions, com per exemple doncs una urgència mèdica o un familiar. La figura legislativa que regula els tocs de queda està recollida a la Llei Orgànica 4/1981 de l'1 de juny. Dels estats d'alarma, excepció i setge. Ves tu que jo, amb 40 anys, no havia viscut cap de tots aquests estats, ja que vol els veurem tots. La llei especifica que es podrà limitar la circulació o permanència a persones o vehicles en hores i llocs determinats, o condicionar-les a l'acompliment de certs requisits. Entenc jo, doncs, que l'estat espanyol marcarà un horari que jo crec que serà, doncs, de la nit, eh? No sé si serà a les 9, si seran a les 12, fins a les 5 o les 6 del matí, que allà doncs, no es podrà sortir de casa. No es podran fer reunions, no es podran fer trobades, no es podran fer sopars, no es podran anar a veure el Barça, no es podran anar a veure el Madrid. Dic el Madrid perquè els felicito per la gran derrota d'ahir. Però, clar, aneu-vos fent la idea, perquè jo crec que això està, si no caurà ara, per TV3 ara mateix estan dient que ho han ajornat. Però vaja, jo crec que de cara a la setmana que ve això ho tindrem al caure. Només recordar dades, però Sant Feliu, de moment, gràcies a Déu, estem tranquils i toquem fusta, com fa el meu company Dani Fonell, que va tocar la taula, perquè la taxa, em sembla que ho he estat mirant avui, estava de contagis un 0,75, per tant, estem prou bé. Però clar, ahir vaig recollir un tuit de Caldes de Montbui, que clar, la reproducció seguia creixent exponencialment, i ahir, avui no ho sé, però ahir estava a un 4,8. El risc de rebrot estava per sobre de 1.500. Això és gros. I gràcies a Déu no hi havia cap gran focus, eh? D'on puguin provenir els casos. Però clar, això ho tenim aquí al costat. També ho he llegit avui, ho he trobat per les xarxes, que aquesta setmana els caps de Vigues i Riells obriran només les tardes i els de Santa Eulàlia de Ronçana només els matins. Jo m'he quedat així, també he fet aquesta pausa. Segons fons del consistori, la causa seria la manca d'efectius sanitaris. És a dir, amb la que ens està venint a sobre i no tenim sanitaris. Vull dir, la cosa encara es complica més i encara serà una mica més greu, si no ho és prou. Per acabar, i perquè el nostre home del temps, en Pep Acosta, segur que no ho tindrà contemplat. Però recordar a tota la gent que la nit del 24 al 25 d'octubre, és a dir, aquest cap de setmana, quan siguin les 3 de la matinada, s'haurà d'enrederir el rellotge una hora. Per tant, bé, arriba aquest canvi d'hora hivernal, que veurem si serà l'últim o no, perquè també el govern, dintre tots aquests estats d'alarma que estan o volen aplicar, i estats de queda i de no sé què més, també s'estan plantejant de no tornar a moure l'horari i passar doncs aquest horari d'estiu, hivern, i retrasar i adelantar una hora. Però bé, no ho sé, ja veurem el que passarà. De moment, la matinada del 24 al 25, agafem el rellotge, li donem corda al revés i modifiquem, passem a l'horari d'hivern. Només dir-vos que toc de queda es dirà com, Dani Fonoll? Bona nit.
Bona nit. Cobrefoc.
Cobrefoc. No correfoc.
Cobrefoc. No en català si... es diu cobrefoc.
No sé si en castellà correfuegos.
L'altre dia ho estaven dient cobrefuegos.
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 Una mica en honor a tots els correfocs que no s'han pogut fer al llarg d'aquest 2020. Doncs...
Cobrefuegos. És la traducció al francès, que també és la mateixa expressió, i en italià també és la mateixa expressió.
Hosti,
es diu cobrefoc.
Bona nit.
Bona nit, Pau. Bona nit.
Voleu dir que toc de queda és incorrecte?
No, és correcte, però en català autèntic,
nostrat,
etimològic i
Pompeu
tot,
Fabra.
És cobrefoc.
Pompeu Fabra, cobrefoc.
Exactament. Okay. És que ho vaig sentir ahir a la tele, que ho deien, o a la ràdio. Que no es diu toc de queda, es diu cobrefoc.
De totes maneres, això, a hores d'ara, queda ajornat, sí, acabem de sortir, de sentir el ministre de Sanitat, dient que de moment s'ajorna, però com dèiem, passem aquest cap de setmana, perquè jo crec que de cara a la setmana que ve la cosa quedarà bastant... Com a mínim, jo crec que la castanyada no ens la deixaran fer fora de casa. Diguem-ho així.
El Halloween
haurà de ser per internet, comprant coses aquell Friday que fan, el divendres Friday, no sé què fan. perquè o ciber algo així.
Sembla que això és aquest cap de setmana,
eh? Sí, també, sí. Sí, jo algun per sí.
És aquest cap de setmana això.
Cau per aquí. Fet aquesta presentació, Dani, engeguem el programa perquè...
Engeguem una nova edició des de l'estudi número 1 d'Ona Codinenca amb les notícies més interessants, que tenen lloc dins i a vegades també fora del poble. Com dèiem, un programa d'actualitat local amb grans pinzellades d'humor i quan volem, quan el tema ho requereix, amb molta serietat.
I què tindrem aquesta hora i mitja de programa, Dani Frull?
Doncs avui tindrem la previsió del temps de mans d'en Pep Acosta, seguirem amb les seccions habituals, com són l'agenda cultural, esportiva, i farem una repassada de les notícies més interessants del nostre poble. I seguirem parlant amb Joan Segalès, ja veurem si parla algú més, que ens explicarà què ha passat avui al Casal. I per acabar el programa parlarem amb Roger Nuevo. Avui volem saber com estan els nostres boscos, com està la saturació i com els respectem.
Doncs va, engeguem aquest programa dia 22 d'octubre del 2020, cinquè d'aquesta 11a temporada. Avui serem en l'estudi principal d'Ona Codinenca, amb Pep Acosta. Bona nit, Pep.
Hola, bones tardes.
Benvingut, ben tornat. Pau Ibarz, bona nit, que ja hem sentit.
Bona nit.
Un servidor vostre, Francesc Roure, el meu company a mà dreta, Dani Fonoll. Bona nit.
Molt bona nit.
Bona nit a tots, engeguem aquesta hora i mitja de programa. Molta parada, tot.
Molta testosterona avui, eh?
I fort, per què?
Oh, on són les dones d'aquest programa?
Ens han abandonat.
T'han abandonat?
La Iolena està treballant, la Montse Vila està estudiant... Ja no n'hi ha més, eh?
Malament, això, eh?
Ja sembla la part, el percentatge de dones ha caigut radicalment.
Sí. Haurem de fer algun fitxatge allò d'última hora, eh?
Si no, ens trobaran treta groga aviat,
eh? I no penso en ningú, però haurem de fer algun fitxatge ràpid, eh?
Sí,
que ens donin una mica de...
Abans que tanquin el mercat d'hivern.
Això es va enfonsant, eh?
O que ens tanquin el mercat de l'hivern directament.
Això es va anar al tema del cobrefoc. Llegeixo que és un terme que ve de l'edat mitjana.
Imagina't.
Us aneu anat a siglosar a buscar aquesta paraula.
Eh? La ràdio, l'he escoltat a la ràdio, eh? Vull dir que...
Mira, la setmana passada vam voltar pels anys 30, avui ens n'hem anat ja...
Més avall,
eh? Vull dir, cada setmana anem més avall.
Un comentari sobre l'editorial. Sí. Has parlat que els caps de Vigues obriran una tarda i el de Santa Eulària i el de matí. Fa un mes el d'aquí va obrir el dematí només durant 3 o 4 setmanes, per falta de recursos humans.
Sí. Ara no sé com està, eh?
Ara està tot el dia aquí.
Sí, però llegir un tuit també...
Calla que com acabin el cap nou i no tinguem gent per posar-hi,
imagina't.
Ja arribarem, no, també.
Gent n'hi haurà molta, però seran malalts.
Bueno, gent, sí, dir, seran a l'altra banda de la porta.
Gent em refereixo a gent treballadora, clar.
Sí, llegir un tuit també que a Sant Feliu no, avui no hi ha hagut metge perquè també està malalt o alguna cosa llegit, eh? Vull dir que...
Sí, a mi m'ha enviat un tuit avui
El tema dels metges i el tema de salut realment està molt tocat. Està molt tocat i empitjora, per moments. Empitjora per moments perquè els ingressats avui a hospitals i a UCIs han augmentat altra vegada. Digues.
No, jo aquí tinc unes dades dels hospitals més a prop de Covid. En aquesta setmana a Granollers han passat de 50 a 77 i a Mollet de 15 a 54.
De 15 a 54 és augmentar pràcticament un 300%.
Clar, vull dir...
Jo us faig una última falca perquè aquest dilluns vam parlar amb una doctora, que ara ho diré malament, però és la cap de no sé què, de la Vall d'Hebron, o del Clínic, que ens parlava sobre els contagis que poden haver-hi en la pràctica esportiva, a dins dels jugues. Per tant, qui vulgui seguir, va ser una entrevista bastant interessant. A més, ens va respondre totes les preguntes sense pèls de llengua i sense esquivar res. I ens va detallar doncs, com afectava això, els contagis i el tema del Covid, en la pràctica esportiva. I, per tant, és una entrevista força interessant. Si voleu recuperar-ho, tu jugues d'aquest dilluns.
Esportiva, però cal recordar que tot el que és esportiu s'està anul·lant també.
Sí, ara en parlem també amb l'agenda, però ja havien suspès totes les categories inferiors, diguem-ne, sí, tot l'esport no professional, i aquest cap de setmana el Sant Feliu tenia un partit contra el Ribas a Madrid i l'han anul·lat.
I també han anul·lat el del Sabadell? Perquè el Corcón no sé si tenia 17 infectats a la plantilla.
Clar, que t'entra un aquest grup bombolla que diuen i ja estàs.
Que després hi ha un altre tema que també has comentat, si em permets, ja que estem amb l'editorial, que dius, menys mal que no estan localitzats. Jo crec que és al revés, ojalà estiguessin localitzats.
Clar, el problema és aquest.
Jo crec que si els trobessin tots en un lloc, seria molt més fàcil d'aïllar-los.
Sí,
sí.
En canvi, si no hi ha cap focus prou important, això vol dir que n'hi ha molts que estan molt repartits.
No, això tens raó,
eh? No sé si és bo o dolent, eh?
Això tens raó, però vull dir que... El que jo volia dir, podem expressar malament, és que gràcies a Déu pues no ha sigut un...
Una residència o allò així.
Sí, sí, correcte, eh? que és això, però a vegades...
Després, quan t'entra allà dintre, te'n mata la meitat.
Sí, no, dius, clar, fa una escabatxina. Però prefereixo això, que el fet de que sigui molt dispers tampoc és bo.
No, no, al contrari.
Perquè això vol dir que s'extendrà molt més.
Sí, sí, això està clar.
Tallar-lo és molt més complicat.
S'extendrà molt més o no? O no? Perquè a mi em preocupa més un sopar de 20-30 persones d'una entitat, d'una pell, és igual, d'un partit, i que... Però un arribi allà i ho pa... Això són 30 i multiplico per...
Sí, sí, clar, i això és extensiu. Vull dir, això són 30, que no seran 30, seran 10, però aquests 10 per la vegada 10 i els 10 a 10.
Però els 10... O sigui, encara hi ha algun imbècil i algun fill de no sé què que fa sopars a 1.030 persones?
Sí.
Encara n'hi ha d'aquests?
Sí.
I tant que n'hi ha.
Sí.
I tant que n'hi ha.
Sí. Pues, i segueix havent-hi gent, inclús aquí a Sant Feliu, que segueix anant sense mascareta.
Hòstia, és que jo no ho entenc, tio.
És que és així. Jo l'altre dia vaig tornar a anar al Parc Usar. Senyors,
que no s'ha entès.
És que jo és que vull dir, jo, per favor.
I avui l'altre dia estava llegint un metge, un epidemiòleg,
sí,
que estava comentant que la transmissió per aire i per aerosols,
sí, 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 sí,
és el més important que hi ha.
Sí, sí, sí.
És el més que hi ha.
Perdona,
els aerosols, perquè són gotes molt petites i estan molt de temps a l'aire. No està en poc temps, sinó que està molt de temps a l'aire. El fum dels cigarros és algo que no pesa i està molt de temps flotant a l'aire. La saliva és, a veure, té una llumació, però de seguida cau, perquè són boles normalment més grosses. ¿Vale? Llavors ho explicava molt bé i deia que la transmissió, la mascareta és molt important per això, perquè la transmissió, i a veure, si va a ulls, a boca o a nas, ja l'està dit. Si va aquí no et passa res, si va a la galta... No passa absolutament res. Però si va a algun lloc que té una relació directa amb algú que va cap dintre, llavors és quan tens moltes possibilitats de contagiar.
És que relacionat amb això que deia el Dani de la falta de metges, jo vaig sentir, he llegit ara, que Bellvitge i em sembla que és el Camp Duty estan fent operacions dissabtes,
sí, sí,
i divendres. Però això què vol dir? Això vol dir més personal, més metges cansats... I vas acumulant hores i hores.
El problema vol dir que les operacions normals, que al cap i a la fi són normalment pel nostre benestar,
no s'estan fent.
No s'estan fent, llavors han de fer dissabte per poder-les fer. No tenen més remei, perquè no tenen suficient capacitat com per fer-les.
I malalties tan greus com càncers o aquestes coses, ja s'està, diuen també, l'atracció per cos s'està fent més tard, vull dir, és gravíssim. No, és molt greu.
La setmana passada parlàvem d'aquest tema, no?, amb els restauradors. Sí. Tu, Pep, treballes en un bar, per tant, segur que t'hi has vist afectat, no? Lamentablement, tristament. Però segueixen oberts.
Sí.
Doncs segueixen oberts. I és una cosa que a mi m'ha creat l'atenció, perquè baixes de portar la canalla al col·le i veus els bars estan... O sigui, no pots entrar dintre, la gent està fora, però a fora... Junts,
avui, per exemple,
sense mascareta, amb el cigarro i el cafè a la mà.
Avui, per exemple, s'ha avisat a tots els bars que la gent no pot estar fora.
S'ha
avisat a tota la gent perquè només es pot anar als bars amb cita prèvia
a buscar
alguna cosa i emportar-t'ho. No pots estar i avui hem avisat a tots els llocs de restauració de Sant Feliu de Codines dient-los que no hi pot haver gent al carrer. Perquè nosaltres... Escolta, tenim la capacitat que tenim i els coneixem a tots i el que vulguis, però és que passarà un cotxe dels Mossos i els fotrà 600 euros a tots.
Sí, sí.
No, és que només dues coses... Al final, jo crec que els metges poden fer... Imagineu-vos un dia de 40 graus de vent i de sol i que anéssim tots amb un metgero o amb una benzina a cremar el bosc i que els bombers estiguessin apagant. Al final els bombers dirien tu... No es fotem al camp, que es cremi el bosc i es cremi tot.
Els
metge un dia diran, tu, jo vaig a casa, tio, espavileu-vos. I un altre símil, a les rondes de Barcelona, perquè tothom va a 80. Tothom va a 80 perquè està ple de radars i només que et saltis una mica et foten un voltasso.
Jo sempre ho dic, que l'ésser humà només aprèn a base de garrotades.
Bueno, no tota Europa, perquè...
Bueno, a Espanya sí.
A Alemanya no hi ha límit de velocitat d'autopista.
A Espanya sí.
A Alemanya no hi ha límit de velocitat d'autopista.
Bueno, poder a Alemanya les autopistes estan en millors condicions que les que tenim aquí a Espanya.
També és un tema de conduir millor o d'estar les infraestructures més millor.
No hi ha límit i poder la gent tampoc va 500 per hora per l'autopista, però tothom va 140.
Però només a les autopistes, o millor fora de les autopistes hi ha unes hòsties que li volten quan un va més ràpid del compte.
Ja, però vull dir... Jo ja no sé què és... què és el que falla, no? No ho sé, no
ho
sé.
No ho sé. No ho sé.
La mentalitat, no, la mentalitat falla. De les persones. La mentalitat de les persones que no arriben a pensar
després,
que això és tan greu.
Després, ara ja m'intueixo l'espai del temps, la setmana passada, oi que vaig dir...
Està gravat, vol dir que...
Sí, però de què era el rànquing? Quin rànquing vam fer? El 5?
Les ciutats? No, la...
Els països més... En sí. Transició més ecològica,
sí,
eh?
Sí, sí.
Espanya no sortia, eh? Vull no. dir, avui faré una altra pregunta d'aquestes...
Que sortirà Espanya.
De societat, no? De societat.
Que tampoc hi sortirà Espanya.
Exacte, vull dir, que hi ha la falsa idea de que algú ha dit com aquí no es viu enlloc, però anem veient que en els rànquings que anem
que
sortint...
Que és l'índex de felicitat que diuen.
Bueno, no, aquest també el diré, però un altre dia ja el tinc apuntat.
Home, està clar que ara l'índex de felicitat serà no per terra.
No per terra, sinó... a part que la gent està... Estem tots molt desanimats.
Molt.
Estem tots molt amb la moral tirada per terra perquè no podem socialitzar, que és el que més ens agrada del món, socialitzar. I estem en unes circumstàncies que no hi veiem al final. No hi veiem al final de cap de les maneres. Al contrari, cada cosa és més complicada.
Un país com el nostre, aquí és on anava jo, Pau Ibarz, un país com el nostre que no podem anar ni als bars i no podem quedar amb les xatis del Tinder.
Sí, avui no has sentit l'expressió, avui? Així,
no l'he sentit.
Pel programa del Clapés, feien alguns programes que feien xistes d'aquests curts i tal. El Tinder sorpresa, Tinder, perquè no saps el que et trobaràs.
Això és veritat. Bueno, és veritat, no ho sé, jo no he provat mai, Pep, és així o no?
Ha fet molta gràcia, el Tinder sorpresa.
No, bueno, Tinder sorpresa no?
Depèn de cadascú.
No, home, però, vull dir, en tema, tu quan quedes amb una noia, és realment la que tu havies quedat, o després et trobes...
Tinder sorpresa.
Ja, aviam, això ja...
Quan et menges la xocolata, ella dintre.
No, però vull dir, tu ja... T'han passat bastantes fotos, t'han passat coses...
Bueno, jo, si vols, et passo les meves, eh? Vull dir, de Photoshop... Bueno, amb un braç que sembla...
Sí, bé.
Vull dir, si vols, m'info...
Metro 80,
metro 80, amb una mica més de cabell... Vull dir,
mimba que t'hi cagues.
Però ja vas una mica...
No t'hi has trobat mai? De dir, perdona, no sé qui ets.
No
és el que imaginava.
No, jo ja m'he assegurat de que...
Vale, fa la prova de l'ADN.
Moltes fotos amb videollamades i tal i tal.
Fa la prova de l'ADN.
I tal i tal, això em sona molt, eh?
Sí, tal i tal. I tal i tal.
Però és una sorpresa que, collons...
Va, no ens enrotllem més. Anem a fer un canvi de secció. Justament ara el nostre tècnic ha marxat.
Bueno, però podem fer la secció.
Sí, anem a fer el temps, però... Quasi ben puc cantar la sintonia de memòria, perquè...
Ah, vinga, t'ho vull sentir.
No. Després la gent desconnectarà. Canviant de secció, anem a fer la repassada a la previsió meteorològica, que em sembla que ve passada per aigua. Pep Acosta, bona nit.
Molt bones tardes.
Què ens depara el temps?
Doncs mira, el temps és ideal per com estàs tu, que s'ha constipat.
Jo porto un bon gripasso, eh?
Se't nota, i el temps és ideal...
Sí.
Clar, sí.
Abrigueu-vos. Quan sortiu la nit, abrigueu-vos.
No, ara hi ha també el tema del coronavirus, però és que molta gent està constipada, i és que és supernormal, perquè hem tingut la setmana passada molt de fred, va ser molt de fred per l'octubre. Aquesta setmana ha sigut càlida, de dies no saps què posar-te, de nit no saps què posar-te, i és un temps ideal per agafar un bon encostipat. Però aquesta setmana, com deia, ha sigut molt plàcida, vents de sud i suavitat de temperatures. Unes temperatures que els últims 3-4 anys han estat... Ai, perdó, 3-4 dies han estat molt uniformes. És a dir, unes temperatures molt semblants a moltes zones del país. Estem acostumats a que el Pirineu aquestes dates de l'any hi hagin, per exemple, màximes de 8-9 graus a ciutats, és molt, 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 molt possible, i a la costa hi hagi màximes de 23-24 graus. Per tant, molta diferència, no? Doncs no, aquests dies amb aquests vents de sud el que ha fet és equilibrar les temperatures, ha sigut una cosa extraordinària, no extraordinària no, però és una cosa interessant de veure. Les màximes s'han bellugat entre els 18 i els 23 graus en moltes zones del país. Les mínimes també molt uniformes, entre els 12 i els 15. També destacar això, la poca variació tèrmica o poc contrast tèrmic entre el dia i la nit. Ha sigut també una cosa molt destacable i que s'ha de dir, eh? També el vent, sobretot cap als cims del Pirineu, ha bufat a més de 100 km per hora. Hi ha hagut alguna imatge d'arbres tombats, ha fet una mica de mal a algunes zones del Pirineu, i és que ha sigut molt fort el vent, molt, molt important. Però aquest flux de vents del sud ja s'acaba, i és que avui ens ha passat el front, un front associat a aquesta enorme perturbació que hi havia a l'oest de la península Ibèrica. Avui ens passa el front i aquest flux de vent del sud també ja s'acaba. Mica en mica els vents seran més freds i més secs. Avui ha plogut una mica a Sant Feliu, un o dos litres, molt poca cosa. Només ha plogut una mica fort cap a la cara sud del Pirineu, uns 40-50 litres, per tant, una pluja bastant important. Anem pel futur ja, anem per aquesta setmana, que el tenim a tocar. Demà, a Sant Feliu, canvi de vents, canvi de situació meteorològica, mínima 8-9 graus, màxima 20-21, i bastant de sol. Matí encara algun núvol, de cara a la tarda ja, molt de sol, i ja notareu el canvi de vent, eh? Avui, les pluges del matí, no sé si heu vist els cotxes, això, que hi ha hagut molt fang.
Sí.
Ja, després ja, demà, veurem que els vents ja són una mica més freds, ja serà un vent no tan agradable, fluixos, però ja veureu que es notarà de seguida. I veureu que aquesta capa de mala visibilitat, núvols baixos, de pols en suspensió, anirà desapareixent mica en mica. Dissabte, mínima 7-8 graus, molt de sol, màximes 18-19. Una falca anticiclònica entra cap a la península Ibèrica. I diumenge, mateix patró de temps, molt de sol, pocs núvols, temperatures màximes 19-20 graus, mínimes 9-10. Cap a les zones de muntanya, demà encara algun ruixat cap al Pirineu, molt poca cosa, més fresca. Dissabte, molta tranquil·litat, temperatures 10-15 graus màximes a les valls, de 0 a menys 5 graus alta muntanya. Farà fred, lògicament, alta muntanya. I diumenge, una mica de neu cap a la cara nord del Pirineu. I és que entra vent del nord, que farà que els núvols queden retinguts en aquesta zona del Pirineu, i en allà és on es poden produir les precipitacions, baixar de temperatures i vent a cotes altes, eh? Vent no tan violent com aquests últims dies, el vent entre els 40-50 km per hora a les zones altes. Un cap de setmana que es pot anar al Pirineu, no està prohibit, però que hi he sentit que hi ha molts parcs naturals i això també tancaran, només deixaran entrar els cotxes per omplir pàrquing, i ja que els pàrquings estiguin plens, ja no deixaran entrar a ningú més.
Per sí, tant, ara també, ho veia el Montseny.
Sí, 3.000 cotxes per això, eh? Vull dir que caben cotxes.
Sí que seran el pàrquing.
Està molt bé.
Cap a la costa, suavitat, encara demà, les mínimes 10-15 graus, sol i núvols, dissabte, baixar de temperatures, entre els 18 de màxima 19, mínimes entre els 13 i els 14, i sol. I diumenge, sol i entrarà el vent als dos extrems del país, tant a la costa Daurada com a la costa Brava. Les temperatures d'aigua del mar, 18,7 graus, bastant com han de ser, i les onades, un metre, una mica mogut al mar, però no molt. I a destacar, com ha dit el Risco al principi del programa, que la nit de dissabte a diumenge, a les 3 de la nit, seran les dues. És una cosa, sense cap mena de dubtes, molt important aquest cap de setmana, que canviem l'hora a l'horari d'hivern.
Els que treballin això... aquella hora és una hora sense cobrar.
Sí. Ah, sí? Això no ho sabia.
I tant.
Hòstia, no ho sabia. Això, no sé si és la història, s'ho van inventar els nazis, eh? Aquest canvi
sí, sí. Per aprofitar per l'energia i tot això.
Sí, sí, van aprofitar els nazis i...
A veure si ens deixen a l'hora dels anglesos, que és lo seu, i ja està. Sí.
Escolta, Pep, ara t'agafo així desprevingut, eh? Però diumenge sort, què?
Diumenge sort?
A sort, sí.
Diumenge sort, una mica de núvols, no tant com a la cara del Pirineu, no està una mica més al sud, però no es descarten quatre gotes.
I
allò de no, i diumenge allò, sort, compra un dècim.
Allò de no et moguis de casa, on ho tenim?
Això no, però el moto va sol.
Ah, val.
El moto va sol.
No, però no, és que no diuen que vagis a sol o a acompanyar, diuen que no et moguis de casa.
Ah, ja,
no sé que sigui estrictament necessari.
Però és que és estrictament necessari.
Ah, és estrictament necessari. Ah. Saps que es poden comprar per internet?
No, perquè pues, et cobren...
Cobren comissiones.
Cobren això. Retorn. Cobren sí. Retorn.
Què vas, per Port del Cantó? Sí. Puges? Solsona? Clar. Port del Cantó, hòstia, Port del Cantó és llarg, eh?
Molt. 40 quilòmetres.
Es fot pesat, eh?
No, gens.
Bueno, un motor es va fent curva.
Però... És un dels ports que no es fa gens mai pesat. Sempre té una sorpresa amagada.
Clar, i vas a la il·lusió de que vas a buscar milions.
Sí.
I tornes...
O centenars de milers.
I tornes, i si tornes. Perquè pots... No, és veritat, perquè el Port del Cantó és un dels ports que més em sorprèn, perquè pots anar-hi amb sol, i de cop i volta tornes, s'atapa, et fot un ruixat, es torna a obrir, i dius, però què passa aquí? Si acabo de passar... És una cosa curiosa,
els microclimes d'aquest país.
Però bé.
Però és molt maco, però és molt maco.
És preciós. Si agafes un dia de sol, és preciós. Què més, Pep? Va, el concurs.
La pregunta. Atenció, perquè és el que deia abans, no? El Pau ha marxat?
El Pau va i bé.
Ha anat a canviar l'aigua de les olives.
És el que deia abans, no? Que ja no sé qui s'ha inventat, algun desgraciat, algun imbècil. S'ha inventat això, no? Que Espanya és el país que millor es viu del món i no sé ben bé d'on ho ha tret. Bueno. Perquè ja dic, la setmana passada, amb els anys avui estic molt pesat, La setmana passada vaig dir el rànquing dels països més ecològics, lògicament, dels 5 primers a Espanya ni està, ni se l'espera. I avui farem un altre rànquing. Quins són els 5 països que els ciutadans creuen que la seva justícia és més independent?
Evidentment, ni està ni se l'espera.
Evidentment, Espanya, ja dic jo...
Ni està ni se l'espera.
Ni dels 5, ni en sembla els 50 primers. Vull dir que imagina a quin nivell estem.
Mira, però jo crec també que seran països nòrdics i algun australià. Vull dir, per allà...
O sigui, no, jo... és la percepció que el ciutadà, no el rànquing de l'altra gent, el propi ciutadà...
Sí, el propi ciutadà, però jo crec que el propi ciutadà... Jo no aniria cap a un país nòrdic.
Jo Noruega, torno a apostar per Suïssa.
Sí. Pues jo potser per un Noruega.
Perquè hi estan, no per res. Però per Suïssa vaig apostar la setmana passada i torno.
Noruega o inclús Nova Zelanda, un lloc d'aquests. No sé com ho perceben, si no perceben això, però pot ser també per allà.
Aneu bastant bé, Atenció, cinquena posició del món estem parlant,
Sí.
Holanda.
Hòstia, quarta posició, Suècia.
I el Tribunal de l'AIA, a Holanda, és el famós Tribunal de l'AIA.
Quarta posició, Suècia. Tercera, Finlàndia. Segona, Noruega.
Olé.
Tots els països. I la primera de posició, Dinamarca.
Tots països nòrdics.
Els nòrdics que...
M'he anat a Nova Zelanda, però no.
Que fa la feina bastant...
Però Suïssa no.
No, he fallat, jo el segon.
Espanya, he vist que hi ha per davant seu països com Costa Rica, Portugal, Grècia, avui una llarga llista.
Hi ha molts, deu ser el 84 o el 96.
Una mica més avall,
50 o 60, bueno.
Vale, doncs ja...
Vull dir, segona setmana, segon rànquing, que veiem com... no sé... Aquest mito, mica en mica, aniràs apareixent i aniré posant més dades aquestes.
Va. Anem a fer una repassada a l'agenda cultural de Codines. No sé, tinc els meus dubtes de que s'hagi alguna cosa programada, però si n'hi ha alguna, l'hem de fer i l'hem de dir. Va.
L'agenda. Doncs aquesta setmana, que cap de setmana no hi ha res, que cap de setmana és net, no hi ha cap compromís per part de ningú, perquè ens hem de quedar a casa. Hi ha algú que senti que se'n va sort, però bueno, això és un altre tema. Tot sigui per la sort, ja està.
Anem sol.
Bueno, no,
sol,
no dic
res. Ningú al costat.
Va sol a sort. Vale. No, res.
Moto,
res.
Casco.
Res.
Mascareta, comprar.
Però amb una altra moto al costat sí que hi haurà algú.
No,
el teu aire. Bueno, doncs el dimecres de la setmana que ve és l'únic que hi ha a l'agenda a destacar, a 5:45 de la tarda, a la Biblioteca Municipal, l'Hora del Conte. Tenen por els monstres, és el títol. Uh-huh. Existeixen els monstres, sempre se n'ha parlat, n'hi ha de grans, de petits, de colors, amb banyes, sense banyes, per això tots tenen la fama de fer por a la gent. O potser són ells els que tenen por de nosaltres. Quina és la veritat de debò? En aquesta sessió es mirarà d'esbrinar-ho, de saber-ho. I això ho fan a la biblioteca dimecres a 5:45 de la tarda.
Perfecte. Dit això, anem a fer una repassada a l'agenda esportiva, un cap de setmana brutal on l'esport ha brillat a Codines d'una manera estratosfèrica. Pau Ibar.
Bona nit, comencem l'agenda esportiva aquesta setmana i acabem l'agenda esportiva d'aquesta setmana.
Fantàstic, fins la setmana que ve.
Vale, passi-ho bé.
No, va, va, ho farem una mica més llarg perquè no sigui dit, eh? Per explicar, doncs, bueno, ja ho hem dit al principi, però... El partit aquest del Ribas de Lagunes no es juga, s'ha suspès, i sí que es va jugar per això el partit anterior del Barça i el Sant Feliu, que ningú va encertar el resultat exacte,
però
sí que és raro, i que un servidor per segona setmana consecutiva no va apostar, així que us vaig deixar empeixat, diguem-ne. Però tot i així tenim classificació: Joan Moreno primer amb 27 punts, Gerard López segon amb 23, Aleix Serrats tercer amb 21, dos tujugaires, o sigui, dos membres de tujugues al podi d'aquesta Lliga de Tujugues, quart Joan Serra amb 20 punts i un empat, un triple empat, en cinquena posició amb Raúl Jiménez, Xavier Samsó i Francesc Roura.
Ojo que vinc, eh? Ojo que vinc, eh?
Ja 18 puntets.
Ojo que vinc,
18 puntets. La resta de rajes... Servir de vostès, 14 amb 14 punts, els mateixos els que vaig fer la primera setmana. Dani Fonoll, 16 amb 13. I Pep Agosta, Picanyol, prepara la cartera, 23è amb 8 punts. Hòstia. Afina, noi, afina, afina, afina el taco, que això no...
Jo crec que...
No, no, no val, no val desdir-se ja.
No, no, no.
Ah,
no, no,
ja et veia venir.
Vull dir que els esports fa mala pinta, eh? Vull dir, jo crec que...
És que ja podem donar la lliga per acabada,
però...
diguem-ne.
Però... Bien, bien.
Des d'aquí...
Sí, sí, no sé... l'acabem ja, l'acabem.
No sé com ho veieu, però jo no ho veig gaire clar, eh? No.
Des d'aquí...
Ja estàs començant a fer... a batre els ous per fer una truita d'aquelles que portes a vegades?
No, okay. Vam dir que em sembla que havien de... Almenys...
Almenys fins a Nadal.
Tres quartes parts, una mica més de Nadal. És que...
sí, com, mira com l'any passat. Almenys des d'aquí felicitar el director del programa Tu Jugues, perquè no ho havia vist mai tan amunt. 10 punts, Tom Falqués, 21ena posició, està molt bé. I... no, perdó, perquè està per sobre del Pep i tot.
Sí, sí, fixa't.
Això, que m'ha tot? Sorprès
això, molt. Això és notícia.
Això és una notícia. Jo crec que fins i tot es mereix un tuit. I també felicitar l'Àlex Mir, perquè amb 0 punts, amb un rosco, segueix 28è i no està 31è perquè suposo que o 40è.
És per l'ordre alfabètic.
Per l'alfabètic, sí,
perquè comença a parar, perquè si no estaria a sota de tot, que vagin no, mirant els Amics de les Arts.
Però no deu apostar, no?
Que va bé. No, em sembla que no. I si ho fa...
Sí, ho dissimula molt bé.
Cert de lluna, però bueno. Des d'aquí els felicitem perquè un top molt, molt, molt digne. Seguim endavant, anem a fer la repassada a les notícies més destacades, si tenim notícies policials, si tenim algun dia, un dia o alguna cosa d'aquelles.
Sí, hi ha sí? Notícies policials, però a mi m'agradaria primer destacar que aquesta setmana han sigut dos dies mundials.
Sí,
que són? O internacionals. Sí, perquè... Un és el de la contra el càncer de mama, de la prevenció del càncer de mama. Per això n'hi ha molts, de dies, perquè el mateix dia del càncer de mama era el dia del control aeri, vull dir,
però, i tu?
Que inventen coses por ahí. I ahir, precisament dia 21, que va ser el Dia Mundial de l'Estalvi d'Energia.
Estalvi d'Energia, ahir, eh?
Ahir va ser el Dia Mundial de l'Estalvi d'Energia. Llavors, doncs, bueno, com s'han posat a la gent de l'Ajuntament com a notícies de que aquests dos dies pues, són dos dies destacats dintre del càncer de mama, l'Ajuntament s'ha penjat a la pancarta que ens van portar els d'un Covellès, perquè la pengéssim, sisplau, per tot aquest tema, i evidentment al Covellà sempre se li diu que sí a tot, perquè s'hi ha de col·laborar.
Menys.
I el Dia Mundial de l'Estalvi d'Energia pues, s'ha publicat a la notícia que, pues, que això, les coses que s'han anat fent aquí a Sant Feliu, que són moltes, de canvi de bombetes, del tema de plaques solars sobre el pavelló i tot això, pues, que entra dintre de tot aquest intent de canvi d'energia, que no és fàcil, que realment és costós i tot, però mica en mica pues, s'ha d'anar fent tot això. Simplement volia destacar aquests dos fets i ja està.
Un Covellès que, per cert, recordar, no sé si ho havíem dit des que ha començat el programa, aquests cinc programes que portem en directe aquesta temporada, l'Oncodines Trail torna a quedar suspesa, que estava programada pel 21, si no mal no m'erro, de novembre, i quedarà ja de cara ja al 2021. No sé si serà...
En principi, les mateixes dades, sí. Més o menys, estava previst, però ja veurem a veure com es presenta el 2021.
Sí que és cert que hi ha alguna cosa programada pel 21 de novembre, sí. Ja van aparèixer per la xarxa doncs, unes fotos d'unes fonts, vol dir que hi haurà alguna cosa, veurem si també ens deixen o no, perquè clar, a 22 d'octubre salta l'alarma de que pot haver-hi un toc de queda, el 22 de novembre no sé com...
No sabem,
si podem tot... sortir de casa, però bé. Alguna cosa hi haurà?
Diguem-ne que està pensat per, de tal manera que si tu pots anar a sort amb moto,
sí,
podràs fer el repte de l'Encolines.
No, no, perfecte, eh? Al març.
Per fer el símil. No, no, sí, ara, sí. Ara...
El 21 de novembre.
Sí, sí. Per fer el símil, saps? Per
no, no, millor. Bueno, però clar, assegurar-ho tampoc no podem.
No, no, evidentment.
No, no es pot assegurar res, perquè potser estem tancats a casa. Però, vamos, no crec jo que arribem a aquests extrems.
Perfecte. Tenim algun diuen-diuen? No.
Del diuen-diuen-diuen? No. Bueno, jo... Diuen-diuen-diuen. Jo he sentit...
Diuen. No, 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 espera, espera. Si ho has sentit, jo... Hombre.
Diuen que això, diuen que jo. Diuen que això, diuen
que jo. El que m'agrada a mi sentir el Núñez.
Que és possible, que és possible, que és possible que es traspassi la pizzeria.
Una altra vegada?
Una altra vegada.
Ah, perquè em sembla que fa res, un mes que ja s'ha traspassat, o dos mesos.
La crisi aquesta està fent molta mala. No, home, un mes no,
l'Arbé,
però un mes no. Fa un mes de què?
Home, no fa pas gaire, va estar tancada.
Bueno, va estar tancada igual que tots els d'allò. No, no, no. Vam agafar vacances. Va agafar vacances, va agafar 15 dies de vacances.
A mi ja s'havia dit que havia estat traspassada la pizzeria Arbé.
No, però encara que jo sàpiga, no, però bueno, es diu.
No, no.
De moment sí. no està obrint.
Pot ser. No, no, que està obrint
i no fa, i no fa cosa, no fa menjar per emportar ni res d'això.
Perfecte. Què més? Tenim notícies policials?
Notícies policials, sí. El Carmelo m'ha passat les notícies policials. La primera és un accident de trànsit a la...
C-59.
En vehicle, cap era del municipi, i hi ha hagut tres ferits traslladats a Mollet i a Sabadell.
Avui.
Un intent de suïcidi, també hi ha hagut.
Un intent de suïcidi?
S'han iniciat les obres de reparació de la façana del Condis, que ha generat algun problema.
Poquets.
El diumenge seguien treballant, però es va fer aturar. El diumenge no sé per què, podia seguir treballant.
Sí, perquè el diumenge jo crec que és el dia que menys va emprenyar ningú.
Però bueno. Es va rebre trucada de Mossos de Caldes informant d'un grup de nois per la C-59 amb patinet elèctric.
És veritat, això. Però sí, anar, i no anàvem lents.
I va anar allà la policia i ja no els va veure, ja no hi eren, evidentment. Una dona es va quedar tancada al pati de la biblioteca i un veí la va veure i va avisar. És a dir que...
El pati de la biblioteca.
No sé com va anar a parar el pati.
Es va quedar tancada on?
Al pati de la biblioteca.
Buscava els lavabos i...
Suposo que devia ser la part de darrere.
Ah, no sé, aquella mena de sortida. Vale.
Allò, per allà. No sé què collons va anar a buscar allà, però es va quedar tancada allà.
Aquella mena de sortida, sí, sí.
I aleshores doncs, un veí del costat el devia veure i va avisar les autoritats i llavors van saltar les alarmes i la van anar a buscar. Un gat es va quedar atrapat dins del motor d'un cotxe.
Això...
Es va treure...
Comença a fer fred i això comença a ser habitual.
Es va treure i es va portar la Rosa Tor de la protectora.
Jo vaig sentir una protectora, una associació de protecció d'animals que recomanava...
Sí.
No sé si era picar el capó
picar,
abans de...
Però suau.
Suau, sí, home, perquè... sí, només per fer el soroll.
Sí,
per,
sí,
per
si no li dones
un... Hi ha aquell animal que comença a fotre cops de puny al capó, bunyeguem el capó, el gat se'n va,
però... Han d'anar...
Però perdona, dona feina, dona feina per reparar-lo.
Ah, sí, sí, no, i tant, però que... no ens passem.
Feina per reparar, xapa i pintura, i anar de trinco-trinco, anar cobrant.
Vinga, va.
Ens fa nota que donem un avís, que hi ha dones d'ètnia romanesa demanant per les cases, que vigilem a les cases, perquè això passa, i assenyalitza als parcs que a partir de les 20 hores els nens no poden jugar-hi. I per últim, denúncies per estufar faents i veure la via pública.
Això és com un... Sí, és com un com m'ha dit, és un com corafoc o què era allò?
Un cobrafoc.
Cobrafoc.
Això és com cobrafoc. Un cobrafoc codinenc, diguem-ne, no?
Sí, sí.
Els parcs.
És un cobrafoc de tot arreu, vamos, que els dels parcs està que... molt limitat i té horaris i tot això.
Que jo crec que una mica les dues notícies van enllaçades.
Sí, les denúncies d'estupefaents i tot van enllaçat amb els parcs.
Els parcs, sí, una miqueta... repeteixo, diumenge a la tarda vaig poder tornar a passar per l'espai natural de Sant Miquel del Fai i comença a ser preocupant la brutícia i deixalles que hi arriben a haver en aquella mena d'entrada que hi ha.
Sí, allà on hi ha punt de parc en els cotxes i tot això allà,
sí.
No?
La gent són molt guarros.
Són molt bruts.
Porquets.
Molt porcs.
Que
eh?
Això vindríem
no
això.
De la teva merda. No costa molt poc.
Sí, ja que la portes, emporta-te-la també.
Ostres, per favor.
Això que havien de canviar, eh? Havien de canviar tantes coses, oi?
Sí, sí.
Però això mateix el Montseny, suposo que després d'aquest cap de setmana passat, deu haver quedat. Però ha fet una verdadera porqueria.
Suposo que sí, però també suposo que està més controlat que Sant Miquel del Fai, que està tancat, que
sí,
hi ha
exacte.
Molt poc trànsit, i clar, allà tothom fa el que vol. Però bé, Ahí lo dejamos.
Tothom fa el que vol, menys obres, em sembla que fan allà, oi?
Bueno, les obres teòricament s'han d'acabar pel març.
Sí, sí. No.
El que passa, teòricament...
Bueno, dit, no han mil l'any, no?
Van a bon ritme.
El març...
Però... No, d'aquest any. Queden per 6 mesos, teòricament, sí, les obres. No. El que passa que després no es podrà obrir perquè necessiten un pàrquing, i el pàrquing encara no està ni pressupostat.
Bé, bueno... Jo crec que s'acabarà abans la Sagrada Família Plaça Glòries que el Sant Miquel del Fai.
És que... S'haurà de tornar a rehabilitar les obres que s'han fet.
Clar, perquè ja estarà passat. Vull
això
dir,
està clar, vull dir...
Ja no passarà, els lavabos ja estaran caducats. Sí.
Després les partides s'hauran de tornar... Per... Bueno,
ai, Déu meu!
Els meus nets segur que ho veuran. Què més? Va, anem a fer la teva secció de l'Infonet. Tens notícies?
Tinc una secció. He fet dues, però ja que tu has parlat de la primera, jo parlo de la segona.
Vale, perquè avui n'hi ha de coses. Va, tirem la sintonia i fem la secció de l'Infonet. Disculpo públicament perquè he comès un error de principiant. La meva falca preferida, que és el...
Diuen.
He dit Núñez, jo, tu.
Bueno, passa res.
Per favor.
Perquè...
Per favor.
El fa el mateix actor, el Polònia, oi?
Sí, però...
Sí, però un és viu, l'altre és mort.
Fa Núñez, fa de Jordi Pujol i ja està.
Però un és viu i l'altre és mort.
I tanta, molta, molta, tanta. Un
gallet, però encara és viu.
Si no tenim ni 5.
Vivito y coleando, que diria aquell.
Sí. Dani Frell, suposo que avui parlaràs de Vox, no?
No, però la veritat és que no.
Perquè li han tombat.
Perquè m'ha semblat tan recurrent i tan... Que vull que, vamos, que aquí s'han fet tots amics.
Que ha anat de dos vots?
Contra de Vox, eh?
Ha anat de dos vots?
No, ha anat de bastants més. No. Ha anat de 298 contra 52.
Fixa't.
La cosa.
Fixa't.
Vull dir que s'han fet amics els que no ho són mai. Bueno, dos vots faltaven pels 300, per això, eh? Vull dir que si ens ho posem a mirar...
Sempre estan per aquí, aquests dos vots. Sempre estan per aquí.
Són malparits, aquests, eh?
Pues he fet dues editorials, però una ja l'has parlat tu, que és el tema del Covid i una miqueta la inconsciència de la gent, ja n'hem estat parlant tot el rato. Per tant, era l'altra notícia del dia, perquè ha sortit una de les sentències més esperades.
La Trapero?
El major Trapero i tota la plana major dels Mossos acusats de rebel·lió, sedició, desobediència, desfalc, engany i no sé quantes coses més han estat absolts.
Mira que bé.
Han tingut sort. El Sandro Rossell, que també va resultar absolt, es va passar gairebé 2 anys a la presó amb el seu soci, sense fiança, fins pràcticament la resolució del seu judici. Curiosament, la jutgessa de primera instància que va prendre aquestes decisions és la mateixa. La jutgessa Lamela.
Lamela!
Dos errors d'aquesta magnitud deuen voler dir alguna cosa, crec. No hi ha un grup d'assumptes interns que pugui revisar què s'ha fet bé i què s'ha fet malament al procediment per impedir que aquesta persona segueixi fent justícia? Ningú revisa tot això? Ah, no, que tonto. Quan una persona actua així, la fan jutgessa del Suprem. Bé. És el que passa en aquest país, que no ho recordava. És que és així de simple. Vull dir, tira amunt. Crec que fer justícia deu ser molt complicat. No estic convençut. Les proves, els arguments de cada una de les parts, escoltar-los, saber si són o no veritat, un acusat pot mentir quan el jutge un testimoni no. Molt difícil. Però si la llei, els cossos de seguretat que han de portar les proves per poder dir que una persona ha delinquit o no, se les inventen, les manipulen, fan conjectures en comptes d'exposar resultats, opinen, defensen els seus ideals, no la neutralitat, això, evidentment, no pot acabar bé. Tothom va poder veure les imatges i les circumstàncies, i com ha dit el president Puigdemont en un tuit, el major Trapero ha estat un bon policia. Tenia clar quin cos policial s'escau a una societat democràtica. Sempre vaig saber que no era un partidari de la independència, però també sabia de les seves conviccions democràtiques. Per a mi, era suficient. Això és un tuit que el Carles Puigdemont ha publicat recentment. El cap de policia autonòmica va actuar amb professionalitat i seriositat. Que és un bon cap de policia ja es va demostrar quan els atemptats de les Rambles. Enveges el que van tenir dirigents dels diferents cossos de policia implicats de que, amb la informació que tenia limitada i esbiaixada, arribés a les conclusions en què va arribar, complint perfectament la seva feina. no hi havia cap necessitat que aquesta persona passés 3 anys com els que ha passat, de la mateixa manera que els anys que va passar el Sandro i el seu soci la Garjola, que el soci no va poder veure ni el fill que havia tingut un accident, el que no el van deixar sortir-hi per això. I això és part de la justícia d'aquest país. I dic part, perquè tinc l'esperança que jutges joves, que no venen de famílies de jutges ni influents ni de la corte, podran anar de mica en mica omplint els forats dels vells jutges jubilats i retrògrads. I així, i només així, és possible que la justícia arribi a ser justa.
Perdona, però per poder accedir a aquests càrrecs, la pregunta que faig, que ara m'ha vingut, si tens algun familiar, allò que ho ha sigut, el teu avi, el teu pare...
Si ets de la cort, eh?
Sí, no tens més possibilitats d'anar pujant i arribar a dalt de tot?
Evidentment, i més si el màxim òrgan judicial està caducat des de fa anys,
sí,
i no es renova amb noves persones que tinguin almenys algunes nous ideals, que siguin fer justícia, bàsicament.
Bueno.
Si segueix tot dient, deixem-ho aquí, que ja estem bé entre els que estem, doncs això no canviarà mai, evidentment.
Suposo que,
els joves jutges que deuen pujar n'hi deu haver més d'un que no té aquestes característiques, que se l'ha guanyat a pols per la seva carrera i per les seves conviccions de voler ser jutge. Per tant, espero que en un temps més o menys breu tot això pugui canviar i la qualitat de la justícia que tenim en aquest país pugui ser diferent.
Déu vulgui.
És que el Tribunal Suprem crec que és elegit, o sigui, no, la cúpula del Poder Judicial és elegida pel Parlament espanyol.
Clar. Sí, sí, és elegit.
I ja comença el
show. És un consens, està polititzat, això.
Va, aquí...
Però és que això també passa als Estats Units. Mira ara, que l'Obama tenia que triar un jutge abans de que hi haguessin les eleccions i els republicans li van prohibir totalment que pogués triar un jutge i el Trump no s'ha pensat dues vegades, vamos. Ha dit aquesta té que ser la jutgessa i aprendre pel gust. I eleccions d'aquí 4 dies i quan faltin 2 es nomenarà.
Ja és que a França no va així, a Anglaterra tampoc, no sé més com
és que jo crec que la judicatura tindria que ser per carrera. Vull dir, tindria que ser punts, per dir-ho d'alguna manera. Jo he fet tant de temps amb un jutjat d'aquest tipus, llavors tinc punts per pujar al jutjat superior. Jo he fet punts per tant de temps de dedicat i pujo al jutjat. Ja està. És que ha de ser així. Jo considero que ha de ser per punts, no ha de ser per nominació. I que, vamos, i que el jutge del jutjat del Suprem els anomeni un govern, em sembla, de jutjat de guàrdia. Llavors que no diguin que hi ha separació entre els dos poders, perquè no és real.
No.
Podria ser mai.
Tindria que pujar d'aquesta manera, tindria que pujar per punts o per carrera o per més saber per què, però mai per anomenament dels polítics, perquè si llavors la diferència de poder no existeix.
I tant que no.
Perfecte, ben trobat, Dani. Anem a fer una trucada ràpida. Bueno, ràpida la farem.
Bueno, intentarem que sigui ràpida.
Després veurem si serà més ràpida o no. Jo crec que sí, perquè el Joan ens ha dit, no puc dir gran cosa perquè tampoc no sabem gran cosa. Bueno, vale. Anem a trucar al Joan Segalés, el Joan Rateta, que ens expliqui una mica, a veure, què ha passat avui a Sant Feliu de Codines, que ens hem tornat a llevar i una pila de missatges. Escolta, que torna a haver gravació, però on, a Cantalet? No, a Cantalet no, que Cantalet està tancat. Bueno, està tancat, però està obert. Serveixen algun cafè i això, però no estan fent cap gravació. Està una mica més avall la gravació. Coi, on? Cap allà al casal. Ho hem anat delimitant i al final hem arribat doncs, a descobrir que sí, que s'hi estava fent. Hem volgut indagar una miqueta a veure què s'hi coïa allà dintre, perquè dic, el Tanet està gravant un spot o està gravant un teatre així professional i no ho sabem, o ja amb què ha passat, eh? Passa que després...
No, és que no deixa de ser un diuen.
Això, no deixa de ser un diuen. I al final doncs, ens ha aparegut una foto i dic, ep, ara sí, anem a trucar al Joan. Joan, bona nit, què tal, com estem?
Home, bé, ara, bé.
Bueno, me n'alegro.
No us esperava pas, què dieu? Què?
Escolta'm, i que per molts anys et puguem veure tan bé.
Però per què? Veiem què?
Escolta'm, què ha passat avui allà al casal? Què heu fet? Què heu organitzat? Que la gent del poble es preguntava, escolta'm, hi ha molta moguda allà, què fèieu? Què passava?
Ah, carai, us n'heu enterat, sí. Us heu assabentat, home.
Home.
Bueno, re. Home... Escolta, no passa res, home. Són coses normals que passen al poble. D'altres vegades també ha passat. Han vingut uns a fer com una pel·lículeta o a filmar uns assumptos.
Vale.
No fa gaire va passar a Cantalet, també.
Sí. Bueno, però avui què ha passat al casal?
Eh?
Què ha passat al casal?
Bueno,
avui... Què feien teatro?
Sí, no, avui han vingut a filmar una cosa. Lo interessant...
Sí.
Ha sigut que ha vingut aquell... un dels que filmaven, el més famós, era aquell, el Mago Pop.
El Mago Pop! Oh, Antonio
el
Díaz!
El Mago Pop ha vingut.
Antonio Díaz, a Sant Feliu de Codines, altre cop.
Oh, sí, bueno, però... no és ben bé per Sant Feliu, això. A Sant Feliu ara hi havia un museu de rellotge, com d'altres vegades hi ha hagut alguna altra cosa.
Sí.
I el museu de rellotge ja té una mica de fama.
Sí.
I han volgut filmar una cosa derivat amb rellotges, i uns jocs de mans també derivat amb rellotges.
Ja.
Doncs què més bé que el museu de Sant Feliu?
Oh, i tant.
Però primer això va sortir... ho van demanar amb un rellotger que hi ha a Mollà,
sí.
Que només hi ha un rellotger, coneixien aquell senyor, i ho intentaven fer a casa seva, però a casa d'un rellotger normal venen 50 persones a filmar, no podia. I ell és molt amic dels que es cuidem del museu de rellotge, ens hem trobat moltes vegades i ho va proposar aquí, perquè era el lloc ideal.
Ja, yeah. Escolta'm.
I així s'ha anat, fila l'agulla, perquè aquí els ha anat de meravella, perquè per filmar una coseta almenys venen 50 persones.
Ah, sí?
Perquè
sí,
semblava un exèrcit allò.
Per oh, per això Sant Feliu...
Una sèrie de numerets.
Per això Sant Feliu ja s'ha espantat, què passa, qui hi ha aquí que estan gravant, perquè clar, una sola persona, imagina't el volum que arriba a moure.
Sí, home... I a Sant Feliu, encara que no ho sembla, per la gent de Sant Feliu, els demanaria, hi ha un museu de rellotge que és amiga, eh? Avui, poder si hagués sigut l'altre tema, no hagués sigut, però que ho saben gent que quan han de fer una cosa, cony, i compten amb això.
Sí, tant.
I a més, us heu de pensar que la junta que som del museu de rellotge també portem anys d'anar-ho pregonant, eh? També que hi ha un museu aquí. Us heu de pensar que, pagant-nos-ho nosaltres, hem anat a Jerez de la Frontera a veure el museu del rellotge del qui era aquell polític... un museu importantíssim.
No, ja m'ho imagino que no heu parat.
De la Frontera saben que hi ha Sant Feliu.
Escolta'm,
de Ruiz Mateos era.
Joan, escolta, però a mi...
Com manava, va fer una fortuna... I amb uns rellotges d'hort i comprava rellotges de tota Europa i té un museu. Doncs nosaltres hi vam anar, ens coneixen allà, hem voltat els museus d'Europa quasi bé. Però hem voltat museus d'Alemanya.
Escolta'm, Joan, amb aquesta col·lecció que teniu tan maca aquí a Sant Feliu de Codines, com se'ls ocorreix obrir-li la porta a l'Antonio Díaz, al Mago Pop? Que no saps que el Mago Pop els fa desaparèixer?
Avui ha passat aquesta cosa i ha donat importància perquè aquest del Mago Pop he parlat allà i diu que ara ell ja es considera un dels millors mags que hi ha a Europa en aquest moment. És un xicotet que, tot sent jovenet, ja portava un cotxe que no sé si em diu que era 30 milions, m'ho crec.
Però, Joan, escolta'm, heu tornat a recomptar els rellotges, que hi siguin tots? Perquè aquest noi fa màgia. Heu tornat a comptar els rellotges, que hi siguin tots? Perquè aquest noi, l'Antonio Díaz, els fa desaparèixer els rellotges.
Oh! Bueno, però ara avui el que han fet no sé per què servirà, perquè ni ells, els que filmaven, no ho sabien. Però també ha fet màgia amb rellotge, dedicat al rellotge, però han filmat molt que sembla que vulgui ser una cosa derivat a... El rellotge simbolitza la vida, simbolitza el pas del temps. No és solament un rellotge que marca les hores. Simbolitza el pas del temps, simbolitzen els records, simbolitza la vida. És el de cada dia, que el de matí és clar i el vespre és fosc i tot això ho simbolitza el rellotge, saps?
Sí.
Aquest
no,
tic-tac, tic-tac. Doncs em sembla que volen lligar aquesta història que han firmat avui, potser reclamant amb això del mat que tingui, però una mica és això, eh?
Val. Joan, gràcies per explicar-nos i deixar-nos-ho claríssimament tan clar, perquè l'única cosa que em preocupava i no m'ho has aclarit
no
és...
Tema. Vull dir que han vingut a filmar com l'altre dia van filmar amb això.
Sí,
no venien concretament al casal, però... a mesura que doncs, ens coneix tothom, pensa que aquí és el millor lloc per fer aquestes coses perquè és idoni.
Perfecte.
Doncs de moment anem treballant.
Sí,
molt bé, ara jo us dono les gràcies que m'hagis trucat ara.
Home, i tant,
perquè
faltaria
més. La ràdio fa temps que anys ja que sou a la ràdio i cony m'heu fet sortir ben poc a la ràdio.
Home,
no m'heu deixat explicar gaires coses del
Joan,
poble, les mil coses que
he anat
cuidant.
Joan, t'hem convidat, almenys tres o quatre vegades has vingut.
No, no gaire, no gaire.
Ara, quan ens tornin a deixar sortir, tornem a convidar.
Si
ara, com que no ens deixen sortir...
Per dir que el dia 25 fem això, el dia 30 fem allò altre, okay. Però per explicar alguna cosa no ho sé. Perquè, escolta, només una cosa, aquest xicot d'avui és un mag que guanya els bitllets a cabassos i fa màgia, eh?
Sí.
Una màgia que no deixa de ser una mica preparada, eh? Perquè
sí,
si ara li dic que curaràs el virus, ja no ho sap fer, això.
Escolta'm.
Però de màgia, més que la meva, que un dia t'ho explicaré,
sí.
Que hi ha fills de Sant Feliu, fills, persones, que jo ja a la seva mare, quan era una noia, li vaig mirar, que jo tenia un sistema de mirar això...
Sí, la medalleta.
Amb una medalla.
Veus?
Li vaig mirar i li vaig dir, tu tindràs a la vida dos nens. I dos nens ha
sí,
tingut
senyor.
Aquesta senyora.
Escolta'm, Joan...
I li he dit, tindràs dos nens i una nena. Si ho vol, això, però ha tingut dos nens i una nena.
Clavat.
I alguna altra persona, a veure si és sèrio, que li he dit, li he mirat de joveneta, tu a la vida no pots tenir res.
Escolta,
i volta, senyora de Sant Feliu, no han tingut res.
Joan.
Perquè jo ja els hi he dit quan eren jovenetes.
És més,
quin poder tinc, vull dir que encara hauria de ser més màgia...
És més difícil entrevistar el Joan Seglés que el Pere Pladevall, eh? Perquè és difícil detallar-los. No, però Joan, escolta'm una cosa i per acabar. Jo també, si vols, un dia t'explicaré. La primera vegada que va venir Antonio Díaz a fer un espectacle de màgia a Sant Feliu, ja fa uns anys, si vols et diré el que va cobrar.
Sí.
Però t'ho diré en privat. Quan no era ningú, eh? Joan, gràcies per poder parlar amb tu.
Festa major,
sí. Segueix així de ben parit i cuida't molt, sobretot. Cuida't bé.
Va, algun dia ho farem en directe.
Va, algun dia.
Molt bé.
Que vagi bé, bona nit. Salutacions, a reveure. Sempre és un plaer, sempre és un luxe poder parlar amb el Joan Seglés. El que passa que és complicat tallar-lo perquè se'n va. Ell se'n
és complicat dosificar-lo.
Se'n va, però bueno. Anem a fer l'altra entrevista, anem a parlar amb el Roger Nuevo, que també avui el farem anar a dormir tard, perquè és d'aquells que a les 9, 9 i mitja ell ja se'n va cap al sobre. Per tant, li hem demanat que aguanti una miqueta, volíem parlar amb ell. El tenim ja en directe? Roger, bona nit, què tal, com estem?
Hola, bona nit. Molt bé. I vosaltres, què tal?
Molt bé. Molt contents de que un altre membre de la família Nuevo passi pels estudis d'una codinenca. Bueno, passi. Aquesta nova normalitat d'avui en dia, que és via telefònicament, perquè com que no ens podem moure, doncs no podem tenir convidats aquí a l'estudi. Com dèiem, Roger Nuevo, que et dediques i vius... doncs dels treballs al bosc, bàsicament. Avui volíem
Correcte.
Saber, per iniciativa i idea del Pep Acosta, que és també és un fanàtic i un malalt de l'agricultura, dels boscos, volíem saber com està l'estat de salut dels nostres boscos que ens envolten, perquè ningú dona una importància per ara quan ve l'època dels bolets, l'època de que vas allà i amb els cistells i veus piles i piles i piles de cotxes aparcats i no saps per què. Volíem saber com està el bosc de Sant Feliu. Com està, Roger? Tu que t'hi dediques, tu que vius d'això i que els trepitges cada dia, com els veus?
Bueno, doncs els boscos de Sant Feliu estan una mica crítics, la veritat, perquè hi ha massa combustible.
Massa combustible, refereixes de que no es fan les neteges que s'haurien de fer, poder.
Exacte. Hi ha massa quantitat de biomassa,
sí.
I això el que fa doncs, és que en cas d'incendi no hi hagi manera de parar-ho.
Ja, que cremi...
Llavors què passa? Són boscos molt macos i sap greu haver de tallar els pins, no sap greu haver de tallar els arbres, però l'única manera d'evitar-ho, de salvar els boscos, de salvar-nos a tots, entre cometes, és aquesta, gestionant-los.
Gestionant-los. Però clar, la pregunta que es fa molta gent, de fet jo me l'he fet moltes vegades, un dia que parlàvem amb tu, més o menys m'ho vas respondre. Però, clar, jo imagina't, jo sóc un propietari d'un bosc, tot això, doncs, ser propietari vol dir que has de pagar uns impostos, has de pagar doncs, tota una sèrie de coses per tenir aquell bosc, suposo, en condicions, no? Si tu, el dia a dia, no t'arriba per poder doncs, pagar-te les escoles dels teus fills i el teu menjar i els teus quatre capritxos, és a dir, un cotxe i una moto, com tu has de fer per tenir aquell terreny que ho has heredat, o era teu, o t'ho han donat, o el que sigui, en condicions?
Bueno, mira, això has de buscar un gestor forestal, has de buscar algú que s'hi dediqui,
És a dir,
i
tu?
Has d'arribar a un acord.
És a dir, tu.
Cop de xapo, risco, cop de xapo, ja
sí.
Està.
Ja, ja.
Abre avall, cada dissabte un de diferent, ja està.
Però també es pot fer, també es pot fer amb un pagès que doni quatre cabres, no? O que deixi pasturar les cabres per allà. Hi ha diferents sistemes.
Sí, el que passa és que, clar, hi ha coses que són molt complicades, perquè un pagès que tingui quatre cabres, per començar no n'hi ha de gent que tingui cabres, però a part, si n'hi haguessin, no et vindran allà a pasturar expressament per tres cabres, que què faran, un litre de llet al dia?
Ja. Yeah.
Bueno, i que les cabres tampoc tiraran a l'arbre a terra. Vull dir, hi ha coses que no...
Sí.
Tot i que tant de bo.
No.
I si no, mireu-vos no aquell que té cabres, ningú. Aquell de Collserola, que ha sortit de tots els mitjans.
No, però el sotabosc sí que també entendia bastant net.
Sí, però necessites moltes cabres, i per tenir moltes cabres necessites unes instal·lacions, necessites...
Ja. Uns permisos...
Tot el que et digui la llei, exacte, uns permisos i un seguit de coses que no surt gaire a compte.
Per tant, jo sóc propietari d'una extensió, de, jo què sé, una hectàrea, i vull que doncs, tenir-ho en condicions, perquè crec que ho haig de tenir en condicions. Jo m'haig de posar en contacte, per exemple, amb tu.
Exacte.
Vale, i després tu,
llavors...
aquí el negoci on t'està. És a dir, jo tinc un bosc, necessito que me'l netegin, tu vens i me'l neteges a canvi de què?
Doncs mira, a netejar un bosc té un cost.
Sí.
Per dir alguna cosa, és un exemple. Netejar una hectàrea doncs té un cost de 1.000 euros. Posem números rodons perquè sigui fàcil. Doncs, si amb la llenya que sortirà d'aquell bosc fent una gestió forestal sostenible, és a dir, no arrasant, sinó tallant amb criteri, tu pagues la tallada, sí. És a dir, recuperes els 1.000 euros o més,
sí.
Llavors al propietari no li suposa cap cost fer aquella neteja.
Zero?
Zero.
Home, això és molt interessant el que estàs explicant, eh? Perquè clar, aquí hi ha la gent que sortim a córrer i la gent, com per exemple el meu pare o molts d'aquí a Codines que van a buscar bolets, ostres, per ficar-te i endinsar-te en un dels boscos d'aquí a Sant Feliu arriba a ser complicat.
Perquè... Sí, o gairebé impossible.
O gairebé impossible, sí. Anava a dir. Perquè, ostres, és que estan molt deixats. I ara quedo sorprès que m'expliquis això.
Que tot i que va...
Sí, sí.
Val a dir, crec que l'registrarà d'acord amb aquesta afirmació, que evidentment nosaltres avui parlem de Sant Feliu perquè és el nostre poble i és el nostre entorn, però que no és una situació ni molt menys específica a Sant Feliu, sinó que gran part de Catalunya té aquest problema.
Sí, sí.
Exacte. Clar, què passa? Que hi ha molts llocs on aquest tracte sí que funciona, com el Montseny o altres llocs, perquè treballar en una hectàrea del Montseny pot sortir a compte tant el propietari com el forestal que treballa en aquell bosc.
Uh-huh.
Aquí a Sant Feliu, com que part es va cremar, gran part del bosc, s'ha cremat dues vegades,
sí.
Doncs clar, els arbres no són madurs, són arbres molt joves, són boscos molt joves. Llavors no tenen gaire valor econòmic. Són boscos dolents que no valen diners.
Però
no tenen cap valor.
Al final també és un peix que es mossega la cua, no? Perquè si no, si d'una hectàrea, com dius tu, Ara, quan el bosc no és madur, no treus la meitat d'arbres, aquests arbres tampoc tenen espai per créixer ni marge per fer-se més adults, diguem-ne.
Exacte.
Perquè es fa
per això...
Digues.
Hi ha maneres de solucionar-ho, perquè hi ha els plans de gestió forestal, que són uns plans que ofereix la Generalitat, que en aquests plans llavors et donen subvencions per fer neteges forestals. Mm. Però clar, has de seguir uns criteris.
Ja.
Criteris. I això als propietaris els hi costa uns diners fer-ho, fer el pla de gestió, han de contractar un enginyer i s'ha de fer tot el procediment... I això té un cost, però clar, a la llarga té beneficis molt grans. Això sí que és molt interessant, que si algú és propietari forestal, doncs s'ho miri, perquè això li sortiria molt a compte.
Escolta, Roger, i un altre tema que també em preocupa molt és la gent, com jo, com tots els persones que anem al bosc, ho fem bé? És a dir, anem a buscar bolets, hi ha gent que va amb rasclets, hi ha gent que va pues, arrencant bolets a tort i a dret, perquè sempre que vas al bosc, jo, programes que fins i tot, el que vam fer a TV3, caçadors de bolets, et recomanaven que no els arrenquessis tots, encara que fossin dolents, no els toquessis. I vas allà una desbastellada. Hi han d'haver, hi ha algun consell, hi ha alguna cosa per respectar el bosc sense fer-lo malbé, sense destrossar-lo?
Aviam, es tracta de sentit comú. Vull dir, tu vas al bosc, pots gaudir d'ell, pots fer el que creguis que pot convenient, inclús en pots aprofitar moltes coses, però sempre des d'un respecte. Si clar, si a tot arreu on vas deixant la teva merda, doncs, si tothom fa el mateix, el bosc en 4 dies estarà ple de merda, que és el que està passant ara mateix. Sí, sí. I llavors aniràs a qualsevol lloc i farà pena, i et farà pena tu mateix. Doncs el millor és que si tu te'n vas al bosc i te'n vas a buscar bolets, t'emportes el teu cistell i la teva Coca-Cola o el teu entrepà, guardes la llauna al cistell, que no t'ocupa res, i no et molestarà portar la llauna al cistell doblegada, i segueixes buscant i no tens cap problema. I ja que estàs, t'emportes un dall i neteges 4 corriols.
Això és... Ostres, veus? Això estaria molt bé, eh? Si ho féssim tots això, els bossos estarien pràcticament nets.
Impecable.
Del tot. Net del tot.
Clar, això és com la gent que es queixa de les motos, perquè sí que és veritat que hi ha moltes motos doncs, que fan mal, no? Perquè trenquen marges i feixes i això. Però si no fos per les motos, no es podria passar per enlloc.
I això també és veritat. Això també és veritat. També t'haig de dir que també destrossen molt els camins, eh? Però bé, sí, també tens raó. Escolta'm, un altre tema, tu que també, a part de ser, doncs, de viure del bosc, també ets caçador.
Sí.
I una altra plaga que hi havia, de fet n'hem parlat al llarg d'aquests anys, no? És el tema dels porcs senglars. Com va aquest any aquest nivell de criança dels porcs senglars? En tenim més, menys?
Sí, en tenim molts més, perquè com que durant un temps del confinament la caça va estar parada...
Ells van anar fent.
Doncs han estat criant tan tranquils. Però, bueno, igualment, encara que es pogués caçar cada dia de l'any, durant tot l'any, caçant no s'acabaria aquest problema.
I com s'ha d'acabar, doncs?
Doncs aquí s'ha de posar, s'hi ha de posar tothom. S'ha de posar l'administració, ballant carreteres, habilitant passos subterranis. S'hi ha de posar tothom. Tothom vol dir la mateixa societat, no donant menjar als animals, no deixant que s'apropin... Els agents rurals també haurien de donar més permisos per caçar els pagesos, sobretot, que són els més afectats. S'haurien de posar facilitats perquè els caçadors també tinguessin, doncs, no sé, més possibilitats de fer batudes més efectives, perquè amb el que es fa no n'hi ha prou.
No n'hi ha prou. No n'hi ha prou, i a més ara, clar... arrel de tots aquests accidents que també han provocat els porcs senglars amb els cotxes, les companyies ara també han dit, doncs mira, jo m'ho trec de les pòlisses i a reclamar, si toca a tu, a reclamar Campistrax. Pep Acosta, tens alguna pregunta a punt pel Roger? És un dels temes que t'agrada a tu.
Sí, sí.
El tema bosc, el tema verd, això t'encanta.
No, jo vull fer, entrant al debat i això... Primer, Atenció que Risco ha tirat aquí, no sé què ha tirat. El tema Port Senglar, vaig llegir que el pare de Sant Llorenç Savall, aquí mateix, o sigui, que castraven les femelles, els donaven un anticonceptiu. No sé si això s'està fent a més llocs, Roger, si tens informació o no, per evitar la plaga, perquè és que és veritat, o sigui, aquesta plaga de Port Senglar, que en sé que va néixer, es va començar aquí a Montseny, es va anar escampant per tot Catalunya, no la pararem, és impossible, perquè més és que no té enemics, el Port Senglar no té cap enemic al bosc i ell va fent. I jo crec que poder això, castrar les femelles seria un bon mètode, però no sé si està en marxa.
Això, jo amb això no hi crec, perquè crec que és innecessari, doncs, haver d'agafar i perdre un temps, unes persones, en agafar un animal, després dels diners que costa la vacuna, la intervenció que s'ha de pagar un veterinari, perquè no la pot posar qualsevol, no? Mm-hmm. Esterilitzar un animal no podem fer nosaltres, ha de ser un expert. Tornar a alliberar i portar el control d'aquest animal té un cost molt més elevat que, per exemple, dir-li a un pagès, escolta'm, si t'entren al camp, caça'ls. Per dir alguna cosa, sí. Perquè realment ho estem pagant tots, saps? Si hi ha 5 persones a darrere d'un senglar o d'una truja perquè no criï, ho estem pagant tots. En canvi, el pagès, els cartutxos se'ls pagarà ell.
Sí, però si un pagès, diguem que de caçar no sap gaire i fot un tir a algú, aquest preu jo crec que és més alt que tots els diners que inverteixes en protegir, en que no s'escampi la plaga.
Aviam, jo parlo d'un pagès que sigui caçador,
Però clar, el problema és que poder acabar, hi ha menys pagesos i menys caçadors.
Sí, és així. Però bueno, hi ha empreses de control de plagues i que els capturen vius i ja hi ha altres coses també.
I parlant dels boscos, jo... És que també és un tema molt, molt, molt difícil de solucionar. Jo crec que és... A més, el bosc, abans la gent vivia al bosc a Catalunya. Ara ocupen més del 60% de la superfície de Catalunya és bosc. Abans em sembla que era un 30, un 35, vull dir que en pocs anys ha crescut el doble el bosc a Catalunya de superfície, i clar, abans del bosc en tenies un rendiment, però és que ara no en pots treure res. I a més, vivim en un bosc mediterrani, que hi ha molta vegetació petita. Per què? Perquè penetra molt el sol, entre els arbres, penetra molt el sol, i això fa que pugui créixer les herbes al sotabosc. No tenim la sort, el bosc centroeuropeu, el boreal, el sol no penetra tant. I clar, al no penetrar el sol, no poden créixer les herbes. Per això els boscos són molt, molt més nets. Però aquí la característica del bosc mediterrani és que és un bosc amb molt sotabosc, que diuen que és brut, però no... O sigui, el bosc és brut per naturalesa, no perquè l'humà vagi allà a plantar les herbes, sinó perquè, com que planeta molt el sol, deixa que creixin les herbes. Però sí que és fonamental una bona gestió forestal. I no sé, Roger, si... Perquè qui no s'hi fica? No s'hi fica l'Estat, la Generalitat, l'Ajuntament? Quina hauria de ser l'administració que s'hauria de ficar més a fondo?
Bueno, des del principi s'hauria de posar a l'Ajuntament, per començar. Haurien de ser els primers en fer pressió. En fer franges de prevenció a totes les urbanitzacions, a tots els voltants del poble, perquè en cas d'incendi almenys el foc no arribi a l'urbanització, no arribi al poble. I després de tot la Diputació. La Diputació, que vol dir la Generalitat, també, a fi al cap, medi ambient. S'hauria de posar tothom. Però nosaltres, com a ciutadans, també tenim la nostra part. Perquè si es consumís més llenya, si es consumissin més pèl·lets, que és biomassa, amb el consum de tots aquests productes, augmentaria la neteja dels boscos, l'aprofitament forestal, i llavors això afectaria i repercutiria en tot, amb els incendis, amb la salut dels propis boscos, tot.
Però escolta, Roger, quan es fa aquestes neteges, tu deies a fer una bona, doncs, una bona reparcel·lació, una bona... O sigui, tallo aquest arbre, però tallo del costat i faig, bueno, que faig de tal manera que deixi l'espai necessari perquè puguin viure i puguin créixer correctament. Clar, llavors et trobes, com per exemple ens vam trobar, que te'n vas a Sant Sadurní I la pregunta que et llenço jo és: què ha passat aquí? Què ha passat aquí? Bueno. Han intentat fer una neteja o directament han arrasat la muntanya? La part de baix és que és penós.
On això? Quina zona?
Sant Sadurní. Res, quan puges de Cabanyelles, travesses la carretera i t'enfiles a Sant Sadurní. Hi ha un tros, la part de baix, que fins i tot el camí ha desaparegut. No sé amb què han entrat allà dintre, amb motosserres tinc clar que no, però, clar, hi ha un protocol de treball, de desforestació, o aquí és, jo la tinc més grossa, per tant entro amb tot?
No, aquí hi ha molts protocols a seguir, però molts, i molts procediments.
I qui els controla?
I aquesta empresa que ha fet aquesta tallada, sí, són una empresa molt professional, i segur que si han fet això és perquè el projecte ho diu així. Ah.
Perquè tu segur. Si són propietaris forestals, tu pots tallar arbres sense demanar permís o no pots tallar ni un? O no pots tallar ni un?
Ni un.
Pots tallar.
Sempre has de fer una comunicació. Si vols agafar, si tu ets propietari forestal i vols 10 tones per cremar a casa teva, tu i el teu germà o qui sigui,
sí,
doncs has de fer una comunicació i demanar una autorització. Et diran que sí, vindran els agents rurals, et diran, mira, talla aquell, talla aquest, i ja està. I tu els agafes, els talles i cap problema. I això ho pots demanar cada any.
Uh-huh.
Vull dir, gratis. No tens cap problema, no has de pagar res.
Però després et venen a mirar-te realment que hagis tallat aquest, o...
Sí, clar que sí. Clar que sí, perquè com que la gent són uns tramposos,
sí,
doncs han de venir i han de perdre el temps per comprovar si has tallat tres arbres o no.
Val.
I després, si vols ja fer una gestió més acurada al bosc, sí que has de demanar a un arquitecte, suposo, bueno, no sé, a un enginyer forestal o que vingui, que faci un pla, i això ja té un cost.
Exacte. Això ja té un cost, però té molts beneficis. Subvencions per l'obertura de camins, arreglar pistes, arranjament, neteja de sotabosc, millores d'alzina, de tot.
Interessant.
Sí, sí. No. Escolta, Roger, joves com tu, de la teva edat, n'hi ha gaires que cacin?
Bueno, sí, ara sí. Ara
sí?
Més.
Carai.
A Sant Feliu som uns quants.
No, doncs no, però... la veritat és que em pensava que eres dels pocs joves que queden a Sant Feliu que els agradi, doncs, sortir a la muntanya i a caçar. I que es dediqui a la fusta, també n'hi ha?
Sí, també som alguns. A Sant Feliu també en som 3-4.
Sí.
I per aquí n'hi ha, també. Hi ha algú a Sant Quirze, hi ha algú a Caldes. Sí, sí, n'hi van havent.
Millor. Això vol dir que de feina n'hi ha, bueno, de fet només cal mirar els boscos per saber que de feina n'hi ha i que feu una funció molt bona.
Sí, sí, gràcies. De feina de moment n'hi ha i que duri.
I que duri.
Perquè tu, Roger, o sigui, la llenya no la teus, que arribes a un pacte amb el propietari forestal, tu després informes a la Diputació o com va això?
Bueno, jo primer tramito tots els permisos. Un cop estan tramitats, doncs ve una inspecció, s'arriba a un acord de criteri de tallada i amb això, doncs llavors arriba un acord amb el propietari.
I això amb temps?
Això amb temps, doncs clar, mínim...
Només permisos i paperassa i no sé què, jo ja em poso nerviós. Sí.
Mínim entre 2 mesos i mig any.
Toma ja.
I tu ja vas a veure el bosc o és el propietari que et telefona a tu? O tu ja el tens, aquell bosc clitxat?
Bueno, jo puc tenir molts boscos clitxats, però m'haig d'esperar que em truqui el propietari, sempre.
Vale.
Sí, sí.
Clar, és així. Tots són...
Han de contactar amb mi.
Clar.
I aquest estiu hem vist aquests grans focs d'Estats Units. Tens, sí, entre cometes, una mica de por que això es pugui fer, que es pugui produir aquí? Hi ha les característiques perquè pugui haver-hi un gran foc com aquest aquí a Sant Feliu o a Catalunya?
Sí, sí, el problema, sí, és que sí, que això pot passar en qualsevol moment. De fet, és imminent que passi una desgràcia així a qualsevol lloc de Catalunya.
Però així vols dir nivell d'Estats Units, eh?
Sí, sí, a nivell d'un incendi que no es pugui parar durant dies o durant mesos.
Ui,
sí,
recordo
sí.
Ara, m'ha vingut les imatges del
cingles.
Foc de... No, no, els cingles, però ja això fa uns anys, però l'últim, l'Horta de Sant Joan.
Sí.
Van perdre la vida uns quants bombers professionals. I no fa... És que ara m'ha vingut al cap aquest reportatge que van donar a reproduir no fa pas gaire, que bombers professionals que coneixien el terreny i de cop i volta va canviar el vent, va canviar l'arquitectura del foc, ara té la capacitat de canviar, d'autoregenerar-se i buscar noves sortides, que fins ara era desconegut això.
És que quan dius una desgràcia així, Roger, vols dir amb víctimes mortals de gent, vols dir, no?
Clar, per exemple, si s'encengués un dia determinat, amb una calor determinada i una temperatura i una humitat a Terrassa o Matadepera, i si el vent és el pitjor que pot haver-hi, doncs pots arribar a Artés o pots arribar a qualsevol altre lloc.
Sí, clar.
Sí. I això és imparable.
Ai, senyor,
llavors,
espero que no sigui així.
Per això,
espero que no sigui així.
El que han de fer els propietaris forestals és mirar de trobar un gestor que els hi pugui resoldre o arribar a algun acord i mirar de retirar el màxim de combustible dels boscos ja quan abans millor.
Perquè tu, Roger, també... O sigui, tu ets gestor forestal o no ets gestor? Tu ben bé tens estudis, ets gestor també?
Jo sóc forestal. Ah. Jo em dedico a tallar, treballar. A treballar el bosc. Llavors, qualsevol neteja de bosc, qualsevol parcel·la, qualsevol tala, qualsevol desbrós, qualsevol manteniment d'un bosc o d'una finca, s'ha de tractar amb mi directament. Però jo igualment hauré de parlar amb una empresa perquè em tramiti tots els permisos i em vinguin a fer les inspeccions i em marquin els límits d'actuació i els criteris i tot el procediment.
Déu-n'hi-do.
Sí, sembla... després d'una inspecció de medi ambient.
Sembla fàcil,
sí, sembla fàcil, però...
Arriba al bosc, agafa la motosserra i posa gasolina i au, arbres a terra.
Hi ha molta burocràcia, no?
Sí, no és tan fàcil, no? Les coses s'han de ser ben fetes.
Déu-n'hi-do. Roger, doncs, gràcies per atendre'ns avui, per explicar-nos coses tan interessants com és el bosc. A vegades, doncs, no hi donem importància, però quan obres la finestra tenim aquesta gran sort, aquest gran avantatge de poder, doncs, despertar-te veient Sant Sadurní o veient els cingles, cosa que, per exemple, a Barcelona és més difícil, és més complicat, no? I que, perdó, a vegades pensem, doncs, que el bosc ha nascut i que ell sol doncs, va fent, i que es cuida sol, i que es neteja sol, i no és així. Roger, segueix treballant així de bé, segueix netejant els boscos, perquè no em vull imaginar arribar al punt de viure un foc com el que parlàvem, així, amb aquestes magnituds, i menys a Sant Feliu de Codines. Gràcies i fins una altra.
Molt bé, doncs, moltes gràcies. Bona nit.
Vinga, que vagi bé, bona nit.
Bona nit.
Adéu, gràcies, salut.
Quan queden 3 minuts per 10:45 d'aquesta freda nit, com deia Pepa Costa, freda nit, despedim el programa fins la setmana que ve. Setmana que ve, ui, quasi ve Tots Sants, eh?
Gairebé. A punt de parellets.
Mira, em tocaria pagar, però com que no es pot menjar, doncs no pagaré.
Bueno, també m'estalvia de portar parellets.
Què hi farem? O poder us convidaré fora.
Sí.
A fora.
Sí, fora. No es pot menjar res al carrer, eh?
Ah, tampoc?
No.
Bueno, i a dintre el cotxe?
Bueno, això si no ens veuen.
Ai, senyor de meu, que és difícil tot plegat.
Porteu-vos
bé.
Deixem l'any que ve.
Feu molta bondat.
Tu fas uns paquetets que els emportarem a casa.
Cada un se l'emporta a casa i ja està. Estaria bé. Estaria bé.
Ja està, jefe.
Estaria bé.
Tu sempre estàs a punt, eh?
Bé, Pau, bé. T'he vist bé aquí.
Gràcies, Pau. Fins la setmana que ve.
Bona nit, a rebre.
Pepa Costa, bona nit, gràcies.
Bona nit.
Dani Frull.
Molt bona nit a tothom.
Fins la setmana que ve. Bona nit, salut i ràdio.
Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Bona nit. Això és Game Over.